Molt bona nit i bona economia. Avui, a l'Espai d'Actualitat, comentarem l'acord signat aquesta setmana entre Donald Trump i Kim Jong-un i els seus efectes sobre l'economia i el comerç global. Després, a la tertúlia, abordarem el pacte industrial de la regió metropolitana de Barcelona, que celebra 20 anys, i es fixa la reindustrialització sostenible com a principal prioritat. A més, com cada setmana, us presentarem l'oferta laboral de l'Economics. Avui proposarem feina per treballar com a Regulatory Affairs Officer. A continuació, a la secció d'Humor Salmó, tractarem l'efecte dels coets i les plomes en el preu de la benzina. I a Món del Bé Comú us explicarem com l'Institut Guttmann ha implementat el balanç del bé comú.
Econòmics, amb Víctor Botini, a Ràdio 4.
Comencem l'Econòmics avui comentant l'acord signat aquesta setmana entre Donald Trump i Kim Jong-un i els seus efectes sobre l'economia i el comerç global. Per tractar aquest assumpte, comptem amb Alexandre Munts, professor de les Escoles de Negoci, EAE, i OBS Business School, expert en política i economia nord-americanes. Molt bona nit, Alexandre.
Molt bona nit.
Aquest dimarts passat, 12 de juny, va tenir lloc a Singapur la cimera entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el dictador de Corea del Nord, Kim Jong-un. A la mateixa es va signar un acord on principalment Corea del Nord disminuiria el projecte nuclear i els Estats Units abandonaria les sancions econòmiques sobre el règim nord-coreà. Alexandre, què n'opines d'aquest acord?
Bé, jo no és que vulgui ser doncs el que diu coses políticament incorrectes. Evidentment és millor que estiguin parlant els governs de Corea del Nord, que no oblidem que és un país que és una espècie de camp de concentració, no? Pels que no estan d'acord amb el Kim Jong-un. I als Estats Units és millor que estiguin parlant i no pas doncs amenaçant-se amb començar una guerra nuclear. Però és un acord molt dèbil per la part d'Estats Units, no ha aconseguit realment res important. De fet, als anys 80 i 90, i sota l'administració Clinton, i sota l'administració de Bush 43, es van fer negociacions amb Corea del Nord, i amb un format millor, amb un cas que va ser un format de 5 amb 1, és a dir, amb la participació de Xina, de Japó, de Corea del Sud, d'Estats Units i de Rússia, negociant amb Corea del Nord. En canvi, aquí Trump l'únic ho fa de manera bilateral, li dona un protagonisme a Kim Jong-un que mai cap president en exercici dels Estats Units s'havia trobat amb un dictador de Corea del Nord, ni amb l'un, ni amb el Kim Jong-un, ni amb el seu pare.
Vols dir, Alexandre, vols dir que als anys 80 ja d'alguna manera havia un compromís per part de Corea del Nord de disminuir el projecte nuclear?
I tant, bueno, hi ha hagut compromisos. Corea del Nord estava en el tractat de no proliferació nuclear. El tractat de no proliferació nuclear Corea del Nord hi estava i després va marxar. I després també s'havia compromès a permetre l'entrada de persones, d'empleats de l'Agència Internacional d'Energia Atòmica, per comprovar si que reduïa el seu arsenal.
I finalment no ho fa, i finalment
i
no ho fa.
I després no ho va fer, després i això a canvi d'ajuda econòmica i de relaxació de sancions, perquè no oblidem que Corea del Nord va tenir doncs diverses vegades els darrers 10 anys o 15 anys un problemes de fam molt extensos sobretot a les zones rurals en què va morir molta gent per manca d'aliments. I aleshores el cada vegada se't fa el mateix, el Kim Jong-un repeteix el que ja va fer el seu pare, el Kim Jong-il, i el que de dir, bé, nosaltres si parem el nostre programa d'armes nuclears, doncs ens ajudeu, ens traieu les sancions, rebaixeu les sancions i ens ajudeu amb ajuda, diguéssim, humanitària i més comerç, i després, quan els interessa, doncs deixen l'acord i continuen amb el seu programa, no?
Un acord, Alexandre, per les teves sí. paraules, més d'imatge, que de realitats. Però parlem ara dels efectes econòmics, Alessandra, econòmics i sobre el comerç d'aquest acord, perquè jo entenc que entre els dos països signataris de l'acord, Estats Units i Corea del Nord, deu haver-hi algun efecte econòmic. Aquí potser sí que podem parlar d'alguna realitat. I després, si et sembla, si ens pots fer un comentari sobre els potencials efectes per l'esfera global econòmica.
Sí, bé, puntualitzar que les sancions d'Estats Units sobre Corea del Nord es mantenen. El ministre d'Exteriors d'Estats Units, Mike Pompeo, que ha fet tota la feina de preparació d'aquesta cimera, ho ha deixat ben clar, i el govern dels Estats Units deixa molt clar que fins que el règim de Corea del Nord no porti a terme una desnuclearització total, completa i irreversible. Hauria de ser total, completa i irreversible, perquè Estats Units tragués les sancions. Doncs Estats Units mantindrà les sancions sobre Corea del Nord fins que Corea del Nord no porti a terme, insisteixo, una desnuclearització total, completa i irreversible. Ara mateix es calcula que Corea del Nord té d'uns 20 a 60 caps nuclears, no? Que són armament nuclear que s'hauria de posar, que s'ha de posar en un míssil intercontinental i s'ha d'enviar, doncs, que surti a l'atmosfera i que torni a entrar a l'atmosfera i apunti bé i que l'apuntin bé als Estats Units. Val a dir que no vull ser pessimista, però cap país a la història, quan ha adquirit ja la capacitat, quan ja té armes nuclears, les ha negociat la seva destrucció i la seva pèrdua.
Important puntualització. Sí, Alexandre, entrem ara amb els efectes sí. ràpidament, perquè ens queda un minutet. Els efectes econòmics i sobre el comerç global d'aquest acord. Creus que pot tenir algunes conseqüències o bé, com estem apuntant, potser a data d'avui és un acord més d'imatge que de realitats?
A veure, a curt termini, evidentment, doncs millor per sobretot a nivell de les borses, no? Doncs millor que hi hagi aquesta situació de diàleg, de negociació, que no pas doncs les amenaces mútues de fa uns mesos, no? A nivell de sobretot les borses del mercat financer, això és evident que és positiu, no? Que parlin i no que s'amenacin. A nivell del comerç, doncs pensem que el 90% del comerç que fa Corea del Nord és amb Xina, i el que sí crec que està passant ja és que Xina i Rússia, que havien estat part dels països que havien imposat sancions molt dures contra Corea del Nord, doncs les relaxaran, perquè, esclar, és evident que veuen que el Trump ha fet un acord molt dèbil per als Estats Units, que fins i tot es compromet a parar les maniobres conjuntes, els exercicis militars conjunts que fan Corea del Sud i Estats Units. El Trump s'ha compromès a parar-los. Aleshores, és clar, això sense consultar ni tan sols les seves forces militars.
Però com has dit, Alexandre, com has dit, tot això estarà condicionat a que Corea del Nord freni el seu projecte nuclear i fins i tot el disminueixi.
Correcte, però els Estats Units pot mantenir les sancions, però Rússia i Xina no volen, el que volen Rússia i Xina mai volen una Corea unificada sota el capitalisme, no? Sota un règim capitalista liberal, no? Per tant, ja els està molt bé aquest acord en què el president de Corea del Nord utilitzarà les imatges d'aquesta cimera. Ja l'estan utilitzant. La propaganda de Corea del Nord doncs és excepcional per Kim Jong-un, que ha fet una diplomàcia molt bona, no? De dir, ell segurament està pensant també en que vol, com el seu pare i el seu avi, vol arribar fins a la seva vida al final de la seva vida amb, sense cap perill pel seu règim.
Doncs avui Àlex, se'ns acaba el temps.
Sí.
Avui hem comentat l'acord signat aquesta setmana entre Donald Trump i Kim Jong-un i els seus efectes sobre l'economia i el comerç global. Jo vull agrair moltíssim a Alexandra Munts, professor de les escoles de negoci EAE i OBS Business School, expert en política i economia nord-americanes, haver estat a nosaltres aquesta nit a l'Econòmics. Gràcies, Alexandra.
A vosaltres.
Econòmics, amb Víctor Botini, a Ràdio 4.
I ara comencem la tertúlia a l'Econòmics, que avui dedicarem a parlar del pacte industrial de la regió metropolitana de Barcelona, que enguany commemora el seu 20è aniversari. Ara escoltàvem la banda sonora de la pel·lícula Moneyball, interpretada per Brad Pitt. El film reflecteix la revolució dels fitxatges a la Lliga de Béisbol nord-americana, fent ús d'estadístiques avançades, i posa sobre la taula el xoc entre l'ús de les noves tecnologies i l'immobilisme, perquè avui volem parlar de la indústria i de la seva revolució. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona celebra 20 anys i es fixa la reindustrialització sostenible com a principal prioritat. Qui forma part d'aquest pacte? Quins són els seus objectius? Com afecta l'era digital? Per tractar aquests assumptes ens acompanyen Agustí Colom, president del Consell General del Pacte Industrial i regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona. Molt bona nit, Agustí.
Molt bona nit.
I Carla Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial. Molt bona nit, Carles.
Molt bona nit.
D'entrada, m'agradaria que expliquéssim als oients què és el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana Barcelona. Agustí, què els podem dir?
Bé, el pacte neix fa 20 anys, l'any 97, amb una situació de desindustrialització, un moment en el qual se vivia la crisi que s'havia originat el 93 i la indústria estava patint de forma important. No? I en aquell moment, després d'un esforç important dels diversos actors, comencen a treballar conjuntament i creen un espai de concertació, de trobada, de reflexió i de treball conjunt on estan els ajuntaments de la regió, i en aquest moment ja són al voltant de 50, els agents socials, les patronals i els sindicats, i amb el temps també s'han anat incorporant altres administracions, consells comarcals, les universitats, de forma que avui dia és una mica l'ecosistema que n'hi ha públic o privat en el conjunt de la regió i comunitari a través social, i que treballa conjuntament per potenciar la indústria, però també a una potenciació transformant aquesta indústria, treballant perquè la indústria es modernitzi, que introdueixi tots els elements de les noves tecnologies, la formació, la sostenibilitat, i per tant, d'alguna forma, reinventant la indústria en el nostre territori.
Reinventar la indústria, Carles, és un bon titular. Què afegiries?
La veritat és que una de les virtuts del pacte industrial és aquesta capacitat de fer que agents tan diversos com explicava l'Agustí, a vegades amb visions diferents del que ha de ser el desenvolupament econòmic, pensa que hi ha administracions, sobretot una component molt forta d'administracions locals i per tant ajuntaments, la Diputació, l'àrea metropolitana, però també el sector privat, tenim les empreses a través de les organitzacions patronals i el món sindical. Clar, no ens escapa que això a vegades tenen visions molt diferents de la realitat i de les polítiques que i de les accions que s'han de portar a terme. Bé, doncs el pacte industrial el que intentem és que aquestes visions diferents es trobin, hi hagi debat, hi hagi intercanvi d'impressions i mirem de treballar aquelles línies línies que permeten el consens, eh? I per tant és un espai que el que vol és fomentar la cooperació. Pensem que les empreses competeixen entre elles i és lògic i ha de ser així, per
bueno, la, la competència fa créixer, no?
Però alhora hi ha espais també de cooperació, eh? Fins i tot en el cas de les administracions, ja sabem que en aquest territori doncs, hi ha molts nivells d'administració, local, supramunicipal, després hi ha la Generalitat, moltes administracions actuant sobre el territori, a vegades, o sovint, de color polític diferent, però això no treu que també hi hagi una cooperació entre elles, no? I el pacte industrial el que vol és facilitar que aquesta cooperació es produeixi.
Barcelona és plural, les empreses també, i un assumpte que em ve molt al cap i que s'ha criticat en moltes ocasions, Agustí, és aquesta cooperació público-privada, no? Que sembla que a vegades costa, que és difícil, no? Fins i tot des del món universitari i com el món universitari, la seva recerca s'aplica, no? A l'empresa, en aquest cas a les indústries, sempre ha estat com un repte, no? Plantejat també des de les patronals com un repte que no s'acaba d'aconseguir. Seria un bon exemple el vostre pacte industrial de la regió metropolitana de Barcelona com un exemple de cooperació público-privada? És un bon exemple?
Jo crec que sí, que sens dubte, és un, com deia el Carles, és un espai on, més enllà dels diversos interessos que hi ha, som capaços de trobar punts de treball conjunt. De fet, el pacte té quatre grups de treball, que cada un d'ells treballa des dels temes d'innovació, els temes de mobilitat, i per tant treballen sobre aspectes concrets en els quals hi ha interessos comuns, som capaços de trobar fórmules que ens permeti avançar i que permeti que també en aquest aspecte posa molt present l'espai territorial, és a dir, a terra, no? Perquè moltes vegades quan parlem de l'activitat econòmica no la tenim aterrada en el territori i aquest és un element fonamental. Perquè
sí, estem queda molt en la macro, no?
Queda en la macro, però després tenim els problemes quotidians de cada un.
La microeconomia.
De la microeconomia. Com desenvolupem aquell polígon industrial, com fem l'altre dia que fem l'acte d'homenatge i de celebració, alguns dels que havien estat a la Constitució el que ens deien era que ens recordaven, per exemple, que per potenciar un polígon és tan important quines empreses hi ha i què es fa, com a vegades com s'hi arriba, perquè pots tindre la millor empresa, la més competitiva, amb una capacitat de producció, d'innovació, amb uns treballadors perfectament formats, però amb unes dificultats de poder-hi arribar-hi en aquell espai, i en aquell espai no té aleshores capacitat de desenvolupar-se. No? I per tant, aquesta idea de que en el pacte no sols la confluència i la buscar, com es deia, consensos per treballar conjuntament problemes comuns, sinó també de ser capaços de resoldre situacions o de fomentar la resolució de situacions que ens permeti que aquesta economia realment arreli el territori i tingui capacitat
generar oportunitats de negoci, entenc també.
També.
Conjunt. Com es finança el pacte industrial de la regió metropolitana de Barcelona, Carles? Com es finança?
El pacte es finança a partir d'aportacions dels seus socis, sobretot dels ajuntaments i les administracions, i en el cas dels ajuntaments amb una quota que és proporcional al seu número d'habitants i, per tant, a les seves possibilitats. Darrerament hem obert alguna línia addicional buscant finançament diguem d'altres fonts i, per exemple, en l'últim any hem fet un projecte prou interessant de la mà de l'obra social de la Caixa, amb un cicle de debats en el Palau Macaya, on hem debatut sobre reindustrialització i sostenibilitat. Per tant, també hi ha una part que estem, diguem, oberts a ajuts i fundacions del món privat o de les fundacions, com és el cas de l'obra social de la Caixa.
Però això és molta teoria, Carles. Aquest finançament que esteu generant, no? Amb aquest pacte industrial aquí a la ciutat de Barcelona, s'ha traduït en realitats? Tenim ja realitats que podem anunciar a l'Econòmics? Realitats que siguin interessants des d'un punt de vista real, no? Perquè quan parlo, encara que sigui una cacofonia, realitats reals, perquè a vegades parlem de molta teoria, no? Però falta, doncs, que això es tradueixi en quelcom, algo concret, no? Això d'una banda. I d'altra banda, també, seguint una mica el que li apuntava l'Agustí, sempre ha estat difícil aquesta combinació entre l'administració pública i l'empresa privada, però crec que s'està avançant. Però entre empreses privades, això de la cooperació versus la competència no és una cosa tan evident.
Efectivament, com et deia, la cooperació és una part consustancial al pacte, eh? I abans parlàveu de cooperació público-privada, que és veritat que existeix. Jo sempre parlo de tres línies de cooperació, no? La público-privada, que és la de la que més es parla sovint, però també la público-pública, que vol dir entre administracions, i la privada-privada, eh? Que vol dir entre el sector privat. Totes tres són necessàries, totes tres intentem que a partir de les accions del pacte es propiciï, eh? Responent a la teva primera pregunta...
Sí, destacar algun projecte, no?
Sí, aquí el que... no voldria desmereixer, perquè a vegades es parla amb un cert to despectiu, de determinades actuacions en el nivell teòric o estratègic. I jo vull posar un valor, perquè són necessaris espais on hi hagi aquest intercanvi de visions, eh? És molt important tenir visions compartides, perquè després les actuacions, si volem que vagin els actors de la mà, si volem que es produeixi aquesta cooperació que hem dit abans, que és tan necessària, hem d'haver fet una prèvia. Per tant, podríem posar alguns exemples d'actuacions concretes. De fet, amb la darrera sessió de debat que vam tenir en el Palau Macaya, hi havia empreses concretes, territoris concrets, que havien diguem, impulsat accions, diguem, encaminades a l'economia circular o a fomentar la sostenibilitat. Però això no és... diguem, possible si prèviament no hi ha hagut visions compartides. Per tant, sabem que a vegades és molt més, diguem, efectiu parlar de projectes concrets i, òbviament, també s'han de posar en valor, però nosaltres no amago que treballem molt en aquest nivell estratègic. Després, també pensa que en el òrgans de govern i com a socis hi ha representants d'empreses, diguem, i del món empresarial i també de l'administració, que cadascuna d'elles, sobretot les administracions, tenen finançament i capacitat d'impulsar accions concretes i polítiques públiques concretes, i pressupostos, no? I això és molt important i ho acaben fent.
I es nodreixen també del finançament del pacte?
No, cada administració...
Estàs parlant dels pressupostos concrets i particulars de cada administració local.
Sí, però la funció del pacte aquí és posar sobre la taula aquelles idees, aquelles bones pràctiques, aquelles línies d'actuació, en la mesura del possible consensuades de visió compartida, que permeten que cadascun dels socis tiri endavant projectes, diguem, de la mà d'altres actors. I nosaltres som el que intentem ser, i portem 20 anys fent aquesta funció, és posar les condicions perquè aquesta visió compartida es produeixi.
El que diu el Carles jo crec que és molt important, perquè a vegades hem de tindre quina és la visió de la nostra indústria, la indústria catalana i les que tenim aquí a la regió metropolitana. N'hi ha una part de la indústria, que és una indústria d'empreses de mitjanes grans, que es modernitzen, que tenen un coneixement, que estan cada dia, diríem, veient quina és la frontera tecnològica i, per tant, treballen i se van adaptant i van millorant. I després tenim una altra part de la indústria, que són des de les petites empreses, start-ups, que busquen nichos de mercat i que són capaces d'estar en aquelles oportunitats de negoci i que allò. Però després tenim un gruix, que és empresa tradicional, que el tema, per exemple, de la digitalització, molta deien que ni se l'ha plantejat, o comença a plantejar-se-la. O temes de sostenibilitat i l'economia circular ni saben o no sabien el que era.
Per tant, aquest finançament del pacte també dona suport amb aquesta digitalització.
El pacte el que fa és posar en valor aquests elements, que després, com deia el Carles, també els ajuntaments, tenim totes les agències locals de desenvolupament que treballem. No?
I els vostres pressupostos particulars.
I els nostres pressupostos particulars, que Barcelona ho fa a través de Barcelona Activa i l'Ajuntament de l'Hospitalet ho fa a través de la seva agència i cada un dels ajuntaments treballa. No? Però nosaltres el pacte el que fa és primer posar en valor aquesta necessitat de que la indústria es modernitzi, com deia abans, reinventi, es recreï...
Aquest plànol estratègic que mencionava el Carles.
Que és el que marca les línies i que són els debats importants, cap a on ha d'anar. I després també, com deia ell, que les pròpies administracions puguem compartir experiències, puguem veure no sols pròpies, sinó inclús d'altres, i estudiem experiències d'altres territoris i puguem avançar en aquesta línia. No? I, per tant, el pacte el que ens senyala una mica i treballem és on estan els camins per als quals hem de recórrer i després cada una de les administracions o cada una de les associacions o de les empreses doncs treballarem dins d'aquestes línies, no?
Transformació de la indústria, cooperació pública-privada i projectes reals dins de l'economia circular, dins de la digitalització. I estem parlant del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. I ara fem una pausa a la tertúlia d'actualitat per presentar-vos l'oferta laboral de l'Econòmics. Per això contem amb Montse Figueres, directora de l'oficina de Manpower a l'Hospitalet de Llobregat. Bona nit, Montse.
Bona nit, Víctor.
Montse, quina empresa estàs buscant persones per treballar a la seva organització?
Doncs mira, nosaltres estem situats a la zona de l'Hospitalet de Llobregat i treballem amb diversos laboratoris farmacèutics. I per un d'ells estem necessitant un perfil del Regulatory Affairs Officer, les funcions del qual d'aquest perfil és l'elaboració dels registres abans del llançament d'un fàrmac al mercat.
I quin tipus de capacitats es demanen per aquest lloc de feina?
És imprescindible mínim un any d'experiència en un lloc similar, formació superior en farmàcia o química, nivell alt d'Excel i venerable coneixements de SAP. És imprescindible un nivell alt d'anglès, ja que aquest perfil requereix comunicació directa amb l'Agència Espanyola e Internacional del Medicament. El salari que ofereix aquesta posició és uns 22.500 euros bruts anuals.
Doncs aquesta nit a l'Econòmics estem ofertant una feina per un Regulatory Affairs Officer per treballar en un laboratori farmacèutic amb una retribució bruta anual de 22.500 euros. Montse, parla'ns de la projecció de la persona seleccionada. Quin futur pot tenir dins aquesta organització?
Mira, inicialment s'ofereix un contracte temporal fins a final d'any perquè és per realització d'un projecte. Tot i així, al tractar-se d'una empresa que acostuma a treballar per projectes, les possibilitats de continuació són molt elevades. Inclús es pot contemplar la incorporació a empresa.
I escolta, el més important pels oients de Radio 4 que estiguin interessats en aquesta posició de feina, dona'ns un parell de coordenades de contacte.
Doncs mira, el més fàcil és enviar el currículum de la persona interessada a la meva adreça de correu electrònic, que seria montse.figueres@manpower.es, o bé trucant al telèfon 93 338 55 11.
Doncs a tots els interessats amb l'oferta de l'Econòmics d'aquesta nit, us recordo les coordenades de contacte. El correu electrònic montse.figueres@manpower.es i el telèfon al 93 338 55 11. Montse, moltíssimes gràcies per ser nosaltres aquesta nit a l'Econòmics.
Gràcies a tu, Víctor.
Econòmics, amb Víctor Botini, a Ràdio 4.
Continuem a la tertúlia de l'Econòmics amb Agustí Colom, president del Consell General del Pacte Industrial i regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, i Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial. I estem parlant, precisament, del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Els grans objectius. Ara m'agradarà tractar, Carles, els grans reptes, no?, perquè en l'acte celebrat aquesta setmana per commemorar els 20 anys del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona es va fixar la reindustrialització sostenible com a prioritat econòmica. Ens pots explicar què significa la reindustrialització sostenible?
Sí. Aquí el que conflueixen dos debats. Un és la transformació de la indústria, i aquí s'ha parlat molt d'Indústria 4.0, de la incorporació de les noves tecnologies, sobretot de la digitalització en els processos industrials, i per tant aquest és un impacte que nosaltres hem volgut tractar i analitzar, i en paral·lel, i de forma molt estreta, hi ha el gran repte de mitigar els efectes de l'escalfament del planeta i del canvi climàtic, i això per tant, des d'un punt de vista mediambiental i de sostenibilitat, ambiental, és necessari que aquests processos productius i probablement afavorits per aquest gran impacte tecnològic de la indústria 4.0, doncs aquests processos d'aquesta nova indústria han de, d'alguna forma, abordar els reptes que des del punt de vista mediambiental té la nostra societat. I m'estic referint sobretot a totes aquelles qüestions que tenen a veure amb les emissions de CO2 i, per tant, que produeixen l'escalfament del planeta, que tenen a veure amb el tractament de residus i l'economia circular, i com concebir vivim el procés productiu, com quelcom que no és, ja no pot ser lineal, i aquesta forma gràfica d'explicar-ho, que és dir, en cada punt de la cadena de valor hem de pensar...
en fem, circular.
Exacte, què fem amb aquells residus i de quina manera els podem aprofitar en el mateix o en un altre procés productiu, o una altra cadena de valor. Però també té importància els temes energètics. Les qüestions d'eficiència energètica i d'ús d'energies alternatives, l'energia és el tema, potser, un dels temes més rellevants en aquest segle en les nostres societats, i en els processos productius és molt rellevant, en uns sectors més que d'altres, òbviament, però aquest factor és molt important considerar-ho. No? I, per últim, a determinar les indústries també tenen una component de gestió del cicle de l'aigua important. No? Al final, la sostenibilitat en termes mediambientals vol dir el repte d'afrontar cadascun d'aquests elements.
Aquí l'Econòmics ja ho hem dit molts cops, avui ho reiterem, aquesta crida a la consciència de les persones pel reciclatge. Parlant del gran impacte tecnològic, Agustí, que ara ja ha posat sobre la taula el Carles, com afecta l'era digital a la indústria? Podem afirmar que ja tenim una indústria 4.0, generarà o destruirà ocupació? Que aquesta és una gran qüestió.
Bé, jo diria que encara no tenim una indústria 4.0 que trigarem a tindre-la, en el sentit que els processos de transformació de les indústries necessiten els seus ritmes. És veritat que això va molt, molt afectat també pels ritmes d'inversió, és a dir, quan hi ha una empresa que fa una inversió recent, doncs normalment utilitza les millors tecnologies i, per tant, en aquestes empreses el 4.0 és un procés que s'incideix. Però també és veritat que les indústries que tenen processos d'inversió que s'han fet fa més temps i que tindran la transformació. I després hi ha el 4.0 tampoc no és simplement a l'ús d'una tecnologia, sinó és una concepció, i aquí també n'hi ha un element cultural important, i com deia abans, n'hi ha empreses que avui ja estan incidides en la indústria 4.0 com a una oportunitat de negoci, però el gran repte és com fem que tota aquella indústria madura des del punt de vista de l'activitat, doncs per millorar la seva competitivitat i la seva adaptació, també va incidint-se en aquest món de la 4.0. I aquí per això és important tot el treball del pacte industrial, perquè la realitat de catalana i de la regió metropolitana és d'una petita i moltes vegades microempresa i que necessita d'impuls, d'ajut, de marcar-li quines són les línies estratègiques, de poder veure com se van incidint. I, per tant, aquí crec que estem. Però el que sí que és, el que jo diria és que sí que n'hi ha, i fruit segurament del pacte industrial, però també de molts altres actors, és de que avui la indústria al nostre país ja n'hi ha un ampli consensos de que aquest és el camí que ha de transitar com el camí també de la sostenibilitat. No? I sobre els temes de l'efecte de l'ocupació, aquest és un debat que portem molts anys. Jo,
aquí l'Econòmics també.
Jo ja fa potser 30 anys que he estat discutint sobre què. Jo crec, perquè aquest és el debat de l'impacte de la tecnologia sobre l'ocupació.
Ets optimista,
jo,
em sembla.
Jo soc, no és que sigui optimista, és que crec que la realitat ens diu... primer, sí que n'hi ha una realitat, que aquesta és canvia els perfils professionals. I, per tant, que té una afectació, ningú pot dir que no ens afecta. És a dir, canvia perfils i, per tant, vol dir que genera nous perfils i en destrueix d'altres. I això, si no, necessitem, per tant, mecanismes, perquè això vol dir que acaba afectant a persones i n'hi ha professions o n'hi ha realitats de coneixement, habilitats que desapareixen o que no són tan necessàries i a vegades se fa de forma molt brusca i n'hi ha altres de noves que es generen. I per tant, aquí és el paper que tenim que generar des de les administracions o des de també el sector privat per poder fer aquests processos de transició, perquè això al final té realitat concreta sobre persones que es queden a l'atur amb un atur tecnològic i que necessiten un procés per poder-se adaptar i que a vegades per les edats
tornem a utilitzar, fer ús de la paraula reciclatge, aquest cas de formació,
reciclatge i
de coneixement.
I noves demandes. Ara, des del punt de vista del número general, el que normalment ho hem vist, avui la nostra realitat des del punt de vista, per exemple, del mòbil, és un canvi profund en els processos de producció i de relacions, i en canvi la crisi econòmica que vam tindre, però és una crisi financera, immobiliària, però si no, abans de la crisi teníem uns nivells d'ocupació que amb tots els canvis tecnològics era molt superior als anys enrere. Ara bé, tampoc això és automàtic. Jo crec que n'hi ha algunes coses que s'ha de tenir en compte. Normalment la tecnologia ens incrementa la productivitat. Si ens incrementa la productivitat, n'hi ha increment d'ingressos. I aleshores és molt important com es reparteixen. Si aquests ingressos van una part important cap a salaris, fa això que es reparteixi, i normalment els salaris van cap a consum i es generen noves activitats. El que hem vist és que el canvi tecnològic moltes vegades destrueix llocs de treball en una indústria concreta, però genera nous llocs de treball en altres addicionals, que és on se deriva doncs, els ingressos que s'han generat allà i que ens permet.
I el saldo, en la teva opinió, és positiu. Per la teva intenció de l'opinió, m'avanço.
El saldo, si n'hi ha aquests elements que fan, que, i aquest és un dels problemes que té derivada de que els salaris estan baixos i, per tant, no se'n generen activitats, però si possibilitem i mediatitzem perquè els ingressos de la productivitat vagin cap a salaris, això té uns efectes a mig termini que genera saldos positius en aquest sentit que hi redia. També moltes vegades acompanyat per canvis en les condicions laborals i de millora, per exemple, la reducció del temps de treball, ha estat un element que històricament hem utilitzat com una manera de poder reduir també la quantitat de treball que cada un realitza i, per tant, permet que hi hagi més gent treballant. I això des de les setmanes, des de les vacances, del mes de vacances, o la cinquena setmana de vacances, o el cap de setmana sense treballar, o la jornada, quan s'ha plantejat, la jornada de 35 hores, són elements que fa, quan mirem el còmput anual, que aquelles societats que tenen menys atur també són aquelles que tenen menys hores treballades, però que, en canvi, utilitzen la productivitat i tenen un nivell de producte superior. Per tant, no és un procés automàtic. Si som capaços de generar tots aquests elements al seu voltant, jo crec que aleshores tenim una perspectiva molt més optimista.
Perspectiva optimista. Jo, a la introducció de la tertúlia d'aquesta nit, parlava de la pel·lícula Moneyball, que posa sobre la taula el xoc entre les noves tecnologies versus l'immobilisme, no? I aquest repte de generar noves oportunitats, no? El pacte industrial conviu des de fa un any amb el Pacte Nacional per la Indústria, que el govern, les patronals, els sindicats i les universitats van tirar endavant el juliol de l'any passat per a tota Catalunya. Com és aquesta convivència, Carles, entre els dos pactes? El repte seria incloure el pacte industrial de la regió metropolitana dins d'aquest nou pacte nacional per la indústria?
La convivència per la qual preguntaves és molt bona. Nosaltres, nosaltres sempre hem estat amatents i molt pendents de per on anava el procés d'elaboració d'aquest pacte nacional. De fet, els treballs previs del Pacte Nacional per la Indústria, que sabeu que sorgeixen des d'una plataforma que es va dir Més Indústria, molts d'aquests treballs i d'aquestes línies d'actuació s'incorporen a partir de reflexions que al llarg d'aquests 20 anys ha fet el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Per tant, nosaltres vam veure com una oportunitat molt bona l'emergència o aquesta voluntat d'arribar a un acord en termes de pacte nacional. Creiem que el país ho necessitava. I, per tant, una vegada aquest pacte s'ha signat, ara el que està pendent, i creiem que podem arribar a un punt molt eficient, és senzillament com aprofitem aquest expertise, aquesta experiència, que en molts casos, penseu que dintre del pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona tenim socis que alhora estan treballant al Pacte Nacional per la Indústria, no? Per tant, òbviament, estem parlant del mateix, i ara el que cal és veure si, sobretot, aquesta mirada local, aquesta mirada territorial, aquests actors que tenen a veure amb els ajuntaments, amb els consells comarcals, que estan desplegant una activitat molt meritòria i amb una incidència que crec que és molt positiva, d'alguna forma s'emmarquen en aquest pacte nacional. I estem en converses amb la Generalitat i amb els seus responsables.
Un exemple més de col·laboració público-pública, en aquest cas, en positiu. Ràpidament, 30 segons pels dos, un missatge inspirador per la indústria de la Regió Metropolitana Barcelona. Agustí, començo per tu.
Bé, jo crec que ho dèiem al començament. La indústria competitiva i que crea llocs de qualitat i que genera ingressos ara serà una indústria sostenible, Serà una indústria que incorpori les noves tecnologies, serà una indústria que sigui capaç de treballar en el territori i, per tant, en aquest aspecte, jo crec que el pacte industrial està marcant, amb els seus debats i amb les seves reflexions, quin és el camí que hem de transitar entre tots.
Carles, el teu missatge inspirador.
Estem en un moment de transformacions tecnològiques, sobretot, i socials vertiginoses. Hi han hagut altres moments de canvi en la història, des de la revolució industrial, on això succeeix. Per tant, no és nou. Sempre, com deia l'Agustí abans, jo amb això també tinc una visió molt optimista, ens anem en sortit, però hem de fer els deures pendents i, per tant, hem d'adaptar els nostres sistemes, hem de capacitar els actors, hem de repensar el nostre sistema de formació públic i privat perquè aquest repte els podem fer front amb garanties.
Manca seguir treballant per la indústria 4.0, on l'element clau és cultural. No només estem parlant d'incorporar tecnologia, cultura, però sí, també, canvis dels perfils professionals. Jo vull agrair moltíssim a Agustí Colom, president del Consell General del Pacte Industrial i regidor de Turisme, Comerç i Mercats a l'Ajuntament de Barcelona, haver estat amb nosaltres aquesta nit. Gràcies, Agustí.
Moltes gràcies, ha estat un plaer.
I a Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial, haver estat compartint moments a ràdio. Gràcies, Carles.
Gràcies a vosaltres.
Econòmics, amb Víctor Botini, a Ràdio 4.
I ara, a la secció Humor Salmó, us parlarem de l'efecte dels coets i les plomes, o el que és el mateix. Us explicarem el motiu de l'alça ràpida del preu de la benzina quan el valor del petroli augmenta i, en contraposició, la disminució lenta del preu de la benzina quan el cost del petroli disminueix.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar. Pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero.
Per la secció Humor Salmó comptem amb Jordi Perdiguero, professor d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
La inflació a Catalunya es va situar en el 2,3% en el mes de maig passat. Entre d'altres factors, l'encariment dels carburants i de la benzina en particular, fruit de l'augment del preu del barril de petroli Brent, han estat, o ha estat, millor dit, un dels elements més determinants d'aquesta inflació. Jordi, ens podries explicar què s'entén per l'efecte dels coets i les plomes?
Doncs aquest fenomen, que ja es va veure als anys 50 al Regne Unit, el que significa és que les companyies petroleres el que fan és incrementar el preu final de la benzina, dels carburants, de forma ràpida, incorporar de forma ràpida la pujada dels preus del petroli i, en canvi, incorporar de forma molt més lenta les baixades que es produeixin del preu del petroli al preu final que paguem els consumidors. D'aquesta manera hi ha una asimetria, hi ha un desfase entre les pujades i les baixades del preu final que paguem a les benzineres respecte a com puja o baixa el preu del petroli al mercat internacional.
Hi ha alguna evidència empírica sobre aquest efecte dels coets i les plomes, Jordi?
La veritat és que hi ha molta evidència empírica en tots els mercats europeus i internacionals. En cas d'Espanya tenim evidència tant de que existeixen com de que no existeixen, però la veritat és que els últims estudis, realitzats per part de l'antiga Comissió Nacional de la Competència, com els últims estudis acadèmics publicats en revistes científiques, sí que mostren que hi ha certa evidència de que aquest fenomen existeix i es produeix en el mercat espanyol de carburants.
Els consumidors, i permetem l'expressió, ho tenim fotut llavors, Jordi, de cara a aconseguir un preu competitiu de la benzina. Però precisament els consumidors podríem evitar d'alguna manera l'efecte dels coets i les plomes, o almenys part d'ell?
Sí, de fet, una part important de l'efecte dels coets i les plomes és degut a que els consumidors, degut a que s'estalvien molts pocs diners cercant una benzinera més barata, normalment intenten consumir en aquella benzinera que tenen més propera a casa, tenen unes pautes de consum que depenen menys del preu que en uns altres productes. Això és el que es permet a les companyies poder fer aquest fenomen de coets i plomes sense perdre gran quantitat de demanda, no? I per tant, això és el que facilita que les benzineres puguin fer aquestes estratègies de preus asimètriques. Si els consumidors tinguéssim una actitud més activa en la búsqueda, en la recerca de benzineres més barates, les companyies tindrien una menor possibilitat de fer aquest tipus d'estratègies de preus.
Doncs els consumidors hem de tenir una actitud més activa, anar a cercar les benzineres més barates, perquè la demanda no depèn només del preu. Jo vull agrair moltíssim a Jordi Perdiguero, som nosaltres a l'Econòmics, per compartir notícies i anècdotes d'humor salmó. Moltes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres per l'invitació.
Econòmics, amb Víctor Botini, a Ràdio 4.
I ara a l'Econòmics tractarem el món del bé comú. Us recordem que cada divendres abordem també els mons immobiliari, digital i de la petita i mitjana empresa. Avui toca món del bé comú i us parlarem de l'Institut Goodman, una fundació privada que té com a objectiu principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones afectades per una lesió medular, un dany cerebral adquirit o alguna d'altra discapacitat d'origen neurològic. El 2015, l'Institut Goodman va decidir implantar els paràmetres de l'economia del bé comú en el seu funcionament. Per conèixer en major detall quins efectes ha tingut per la Fundació Desenvolupar l'Economia del Bé Comú, tenim amb nosaltres Elisabet González, responsable de responsabilitat social corporativa de l'Institut Goodman. Bona nit, Elisabet.
Hola, molt bona nit.
L'Institut Goodman s'ha convertit en una organització que implanta l'economia del bé comú. Com va sorgir la iniciativa d'afegir-vos a aquest model econòmic?
Doncs mira, la iniciativa d'afegir-nos a l'economia del bé comú parteix de l'any 2015, que és quan ens fem aquest plantejament seriós, tant d'afegir-nos a l'Associació Catalana de l'Economia del Bé Comú com a la gestió responsable dels terminis de la responsabilitat social corporativa en la nostra empresa, per donar valor a tota l'activitat social que, de fet, nosaltres ja veníem fent des de l'any 1965, que és quan ens vam constituir. Nosaltres som un hospital, som una fundació privada, una entitat d'iniciativa social, que des del principi de la nostra història nosaltres ens dediquem a una doble vessant per igual, que és, per una banda, la millor rehabilitació i el millor tractament mèdico-quirúrgic per a les persones amb una discapacitat d'origen neurològic, però, per una altra banda, igual d'important, és vetllar per l'equiparació dels drets i la igualtat d'oportunitats d'aquestes persones amb discapacitat. És a dir, no només s'ha de rehabilitar la persona, sinó que aquesta persona, un cop que està en la societat, se l'ha de dotar de totes aquelles possibilitats perquè pugui exercir la seva vida amb la major normalitat possible, com fem la resta, no? Llavors, aquesta doble vessant ens obliga des d'un principi a fer una activitat social d'acompanyament a totes aquestes persones amb discapacitat. Durant aquest temps nosaltres hem fet tota aquesta activitat social, ens hem comportat de manera responsable, hem fet una gestió de transparència, entenem que seriosa, però sí que és veritat que en el 2015 pensem, just coincidint amb els 50 anys de la institució, pensem, anem a donar un pas més enllà i anem a fer que tot aquest corrent de responsabilitat social corporativa, del bé comú, que es parla molt i que moltes empreses ho afegeixen com a una puteta més, però dins del Departament de Comunicació, del Departament de Màrqueting, anem a fer RSC, no? Això que es parla tant. Nosaltres teníem molt clar que ja ho fèiem i llavors el que volíem era donar-li rigor, donar-li seriositat, perquè ens ajuda a mesurar totes aquelles activitats que fem d'una manera molt més concreta. És a dir, no ens dediquem a dir què fem això o què fem allò i que ho fem aquest col·lectiu o amb aquell altre, sinó ho fem d'aquesta manera, ho fem amb aquests objectius i obtenim aquest resultat. Exacte. Això és el valor que t'aporta també l'economia del bé comú, entre d'altres.
L'any passat vau realitzar el balanç del bé comú. Què us ha transmès aquest balanç? Què ha portat a l'Institut Goodman?
Doncs, mira, a finals de l'any passat vam fer l'auditoria de l'economia del bé comú. En el 2016 nosaltres ja havíem fet una prèvia autoavaluació havíem agafat tot el que són les escales de l'economia del bé comú i ens havíem autoavaluat i havíem obtingut un informe amb un resultat. L'any passat el que vam fer va ser un pas més enllà i vam passar a l'auditoria d'aquesta autoavaluació. És a dir, si aquella anàlisi que havíem fet de nosaltres mateixos era o no era correcta. Ens va sortir un resultat molt bo, ens va sortir un resultat de 693 punts versus 1.000.
Felicitats.
Que és, sí, la veritat és que sí, estem molt contents perquè és una de les notes més altes de l'Estat en aquest sentit. I què ens va portar? Doncs mira, després parlarem, si vols, del mecanisme de com s'articula una editoria d'aquest tipus, però el resultat, el que ens va dir és que estàvem treballant molt bé a nivell de relacions amb les nostres diferents comunitats, amb pacients, amb treballadors, amb els diferents professionals amb què ens relacionem, les persones amb discapacitat, les associacions, aquesta feina l'estàvem fent molt bé. Estàvem treballant molt bé tot el tema de la gestió medioambiental. Nosaltres tenim altes acreditacions, com per exemple la EMAS o la ISO 14001, amb la qual cosa ens va ajudar a dir en aquest sentit esteu treballant molt bé. I també ens va sortir molt bé el fet, ens van reconèixer molt el fet de que nosaltres ja treballàvem amb altres acreditacions internacionals que controlaven la nostra activitat clínica i assistencial. Llavors, això ens va sortir com molt positiu. Coses a millorar, per exemple, la gestió amb els proveïdors, el codi de conducta amb els proveïdors. Nosaltres hem de ser seriosos, hem de ser curosos, hem de ser transparents, però hem d'exigir, o hem de poder exigir que els nostres proveïdors també ho facin. I recordo també que ens comentàvem que potser havíem d'analitzar millor el feedback de totes les nostres actuacions.
Recordem que el balanç del bé comú parteix de 5 indicadors bàsics: la dignitat humana, la justícia social, la solidaritat, la sostenibilitat ecològica i la transparència. Aparentment, les entitats i fundacions que treballen en el sector social tenen més facilitat per entrar dins dels paràmetres de l'economia del bé comú. Per a aquells empresaris, Elisabet, que ens estan escoltant aquesta nit, quins avantatges, diria, suposa aplicar aquest model econòmic dins d'una empresa? Avantatges reals, perquè a vegades es pot veure l'economia del bé comú, aquest model econòmic, molt dins del plànol teòric, però potser fa falta el plànol pràctic.
A veure, aquestes auditories, totes aquestes acreditacions que tenen a veure amb temes de responsabilitat social o el bé comú, és veritat que, sobretot quan passes l'auditoria, te n'adones de que és complicat d'alguns paràmetres poder-los aplicar en el teu dia a dia, perquè et demanen una sèrie de comportaments que de vegades són difícils de complir. Per exemple, nosaltres ens demanaven que hauríem de ser una mica més curosos amb el tema de les banques ètiques, de la gestió de les nostres finances. Al cap i a la fi, nosaltres també hem de donar uns resultats, hem de respondre, no? Les empreses potser accionistes, nosaltres el nostre patronat. I de vegades lligar aquests dos comportaments és complicat. Però sí que és veritat que quan et sotmets a una auditoria d'aquest tipus i decideixes formar part d'això, el que estàs en el fons posant en evidència és que la teva empresa és responsable, que té un comportament seriós, que t'importa la societat en la que treballes i per la que et deus, que no només estàs obtenint uns beneficis, sinó que et sents responsable d'aquests beneficis i ho intentes revertir. I també, i això és molt important, perquè si tu tens un comportament ètic, probablement t'estàs posant millor en aquest aparador del que són les empreses i és més fàcil que altres et vinguin a comprar els teus serveis.
Pels empresaris, Elisabet, els pressupostos són importants. Ara has parlat de beneficis i has dit una paraula màgica que avui en dia se la menciona moltíssim, que és ètica, i ètica dins de les empreses. L'Institut Goodman ha estat una de les primeres organitzacions en aplicar el balanç del bé comú a Catalunya. Té costos monetaris el fet d'aplicar-lo? Què els hi pots dir als empresaris que, com deien, s'estan seguint aquesta nit a l'Econòmics?
Els costos econòmics com a tal, és a dir, la tarifa o la tasa que tu puguis pagar quan fas una auditoria, és mínima. Estem parlant d'una col·laboració anual i estem parlant de les despeses que et pot comportar una auditoria, que això és com tu diries, pecat a minuta. Però hi ha un exercici darrere que és el que representa comportar-se de manera responsable durant tot l'any, fer que la teva organització funcioni de manera responsable, amb una gestió responsable, i això evidentment té uns costos a nivell de recursos humans i té uns costos a nivell de processos, a nivell dels recursos que fas servir en la teva casa perquè això realment pugui funcionar. I això, això és més costós, i això no es pot tirar endavant, i aquí és on va, si la direcció no té claríssim que aquesta és una línia d'actuació que ha de tirar endavant i s'ha de comprometre. O sigui, no, la responsabilitat social corporativa a l'economia del bé comú no pot ser una etiqueta, no pot ser algo que tu et poses sense més. Tu has de creure i ho has d'impulsar des de la base, però també des de dalt.
Doncs animem els empresaris a implantar el model de l'economia del bé comú. Jo vull agrair moltíssim a Elisabet González, responsable de responsabilitat social corporativa de l'Institut Guttmann, haver estat a nosaltres aquesta nit a l'Econòmics. Gràcies, Elisabet.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Molt bé a tots, i us esperem divendres vinent a l'Econòmics, a les 10 del vespre. Us recordem també que ens podeu seguir des del web de Ràdio 4 i des d'aquest micro agraeixo el control tècnic Adolfo Rosado, que ha fet possible l'emissió de l'Econòmics.